Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Institut de cara al curs 2019-2020. Tal com ha avançat l'I Sabadell i ha confirmat Ràdio Sabadell, el nou centre estarà ubicat al barri de l'Eixample. L'institut, que rebrà estudiants de totes les escoles de la zona sud, s'obrirà amb dues línies de primer d'ESO. El centre educatiu començarà a funcionar amb barracons al carrer Fra Luis de León, mentre no arribi l'edifici definitiu, que s'ubicarà a les antigues cotxeres de la TUS entre la carretera de Barcelona i el carrer Calders. L'entrada en servei de l'institut dona resposta a una reclamació històrica per part dels veïns de l'Eixample, que podran conèixer a fons el projecte dimecres que ve. I aprofundirem durant els primers minuts del Notícies Migdia un informatiu en el qual també us explicarem que la meitat de les escoles i instituts de Sabadell registren un excés d'alumnes a les classes.
Titulars.
Ciutadans i Partit Popular insten l'executiu local a retirar els llaços grocs dels edificis públics i la pancarta en suport als presos independentistes que penja de la façana de l'Ajuntament. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Les dues forces han traslladat la petició a la Junta Electoral de Zona. L'òrgan haurà de dictaminar si es tracta o no de símbols partidistes que van en contra de la neutralitat política. Adrián Hernández, de Ciutadans, i Esteban Gessa, del PP.
Es va penjar llaços grocs a edificis municipals i la pancarta a l'Ajuntament, però en aquest cas amb més motiu. Per exemple, hi ha centres cívics que són també llocs de votació, que el dia de les eleccions, perquè els electors han d'anar i trobar-se a la porta un llaç groc, no? Nosaltres creiem que això, doncs, a part de que trenca la neutralitat en el dia a dia, en un període electoral, doncs, encara més.
És un tema que va sortir a l'Ubetí Oficial de l'Estat. És de llei treure-la, i aleshores, ja que estem en període electoral, i m'imagino, bueno, estic convençut que ho traurà, perquè si no seria no sé, ell sabrà el que fa, no? Però al final semblaria ser que seria el col·leccionista d'imputacions, no? Podien, jo suposo que si la Junta Electoral, jo suposo que el traurà,
El govern no ha retirat cap símbol a l'espera de la decisió de la Junta Electoral.
El Tribunal Suprem ratifica la condemna de 12 anys de presó per a Ali el Perruquer.
Es tracta del sabadellenc detingut el 2015 per liderar una cèl·lula jihadista al Vallès que pretenia atemptar contra llocs simbòlics, com ara el complex Zegara dels Mossos. El Suprem ha condemnat els 10 membres del grup com a autors d'un delicte d'integració en organització terrorista.
I Canllong serà la seu de la Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo femení. El sorteig celebrat aquest migdia a Nyon ha confirmat que el Natació Sabadell serà l'organitzador per quart cop a la seva història.
Els tres precedents, a més, el trofeu va acabar a les vitrines del club després d'eliminar il Horizonte Sicilià. El pròxim rival serà un altre conjunt d'Itàlia, el Previcito Padova, a les semifinals d'aquesta Final Four. A partir de les dues, al programa Hotel Suís, valorem tot plegat amb el president del Natació Sabadell, Claudi Martí.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, obrim la pàgina de serveis. Avui estem tenint un dia una mica de tot, amb núvols a primera hora del matí. Sembla que mica en mica es va obrint el cel, però ens confirma que ens espera de cara a les pròximes hores la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Majoritàriament ja els ruixats es troben sobre mar, però encara alguns d'ells estan afectant en punts de Baix Empordà, també del Gironès, i d'altra banda també hem tingut alguns ruixats tocant també en punts del litoral de Barcelona. De fet, tenim algun registre d'alguna calamarsada, concretament a Barcelonès Baix Llobregat. El vent també està protagonista durant aquestes últimes hores. S'espera que continuï bufant en molts punts de Catalunya, sobretot cap als Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. També ha d'anar guanyant força durant la tarda cap a la zona del Pla de Lleida i especialment també cap a la zona de l'Alt Empordà. Continuarem parlant d'aquestes ventades durant la tarda amb aquests ruixats que s'entraran cap al sud de les comarques gironines i a mesura que avanci ja al vespre sí que el vent tendirà a fluixar. Del temps estable encara amb algunes nevades puntuals però fora cap a l'extrem més nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens fixem ara en com funciona el transport públic a aquesta hora. Una informació que ens acosta des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet.
Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu amb servei alternatiu de llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. D'altra banda, i amb motiu del partit de Lliga de Campions entre Barça i Lió d'aquesta nit, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a la finalització del partit. El trambaix també reforça el servei a l'acabament. Recordeu que el metro funciona fins a les 12 de la nit. I de moment això és tot des del Centre Informatiu Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, hem de destacar algunes incidències a aquesta hora a la C31, on hi ha un carril tallat al Prat de Llobregat en sentit Barcelona per unes obres, uns treballs que compliquen la circulació en aquest punt i provoquen 2 quilòmetres de retencions. També hi ha cues a l'AP7, en aquest cas de 2,5 quilòmetres al Papiol i en sentit sud, i per enllaçar també amb la B23. Tot plegat a conseqüència d'un accident en aquesta via, la B23 a l'altura de Molins de Rei i en direcció a Barcelona. Mica en mica es va normalitzant la situació en aquest punt.
La notícia del dia.
És una notícia que hem conegut aquest matí. Sabadell tindrà un nou institut al curs que ve, situat al barri de l'Eixample. Segons ha avançat el diari digital i Sabadell, i ha pogut confirmar aquesta emissora, el nou centre oferirà 2 línies d'ESO. D'aquesta manera, es pretén donar resposta a la forta demanda d'educació secundària a la zona sud de la ciutat, que fa molt temps que no queda coberta amb els instituts Ribot i Serra i les Termes. De fet, el pla d'èxit educatiu de Sabadell ja incorporava la necessitat de comptar amb un centre nou a la zona, una demanda històrica dels veïns.
El nou institut, al qual podran accedir estudiants de tota la zona sud, començarà a funcionar el curs que ve en barracons, en un solar al carrer Fra Luis de León. Aquesta ubicació, però, serà temporal a l'espera que es construeixi l'edifici definitiu a les antigues cotxeres de transports urbans de Sabadell-Latús, a la carretera de Barcelona, amb carrer Calders. Tot plegat serà possible després que l'Ajuntament hagi cedit a la Generalitat els 2 terrenys de l'Eixample, els 2 de propietat municipal. Segons han apuntat els veïns de l'Eixample, aquesta emissora van conèixer la creació del nou institut fa uns dies a través del regidor d'Educació, Joan Berlanga. Els detalls del projecte, però, no els coneixeran fins al 20 de març, quan es farà una sessió oberta a les famílies al Centre Cívic de Sant Oleguer.
Doncs Ràdio Sabadell, que intenta buscar la màxima informació possible relativa a aquest projecte, acaba de parlar amb el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyes. N'ha parlat la Mireia Sanz. Molt bon dia, Mireia.
Molt bon dia, Núria.
Quins detalls ja ha aportat Vinyes?
Doncs podem oferir més informació a aquesta primera de dades que aportava la Karen. El que podem saber, preguntat per quan podria estar llest aquest institut, ens explicaven que el termini de construcció d'un institut d'aquestes característiques és de 4 anys, per tant començaria a funcionar en mòduls prefabricats, en els coneguts com a barracons, i fins d'aquí 4 anys no estaria enllestida del tot aquesta construcció. Com dèiem, començarà amb 2 línies, però la previsió és que s'extenguin a 3 línies passat un termini de temps, i de moment està oberta a tots els alumnes del sud de Sabadell, a totes les escoles del sud de Sabadell, per bé que hi ha 2 instituts per aquesta àrea, però la idea és que pugui aglutinar els alumnes que surtin d'aquest punt. Per què? Doncs perquè si els veïns i diferents sectors consideren que és una demanda històrica, des de Serveis Territorials han comentat a Ràdio Sabadell que és una demanda real de la ciutat de Sabadell. Ens parlaven de xifres. Per exemple, actualment surten 250 alumnes de les escoles públiques del sud de Sabadell i només se'n podien escolaritzar en aquella zona 160 alumnes. Per tant, hi havia aquests 90 alumnes que havien d'anar en places d'escoles concertades, d'instituts concertats, o bé amb places, per tant, d'instituts públics d'altres zones de Sabadell. Amb aquestes places que s'oferiran en aquest nou institut es podrà donar resposta a aquesta necessitat que hi ha actualment en aquest punt de Sabadell. Preguntat sobre el nom d'aquest institut, també una altra qüestió doncs, que cridava l'atenció a aquesta hora, és que de moment el nom és provisional, però està inscrit com a Institut Sabadell Sud. Això sí, nom provisional amb la intenció que el Consell Escolar de Sabadell acabi de donar un nom definitiu a aquest institut. Com deia la Karen, el 20 de març es donaran més dades sobre aquesta qüestió. d'Educació en una trobada amb representants de serveis territorials i també de l'Ajuntament de Sabadell.
Aquests són els terminis que dona el Departament d'Ensenyament, els serveis territorials, més concretament aquests 4 anys per tenir enllestit aquest edifici físic per aquest nou institut que de manera provisional es diria Sabadell Sud. Mireia, no sé si has aprofitat la vinentesa per preguntar-li al director dels serveis territorials sobre l'Institut Arraona i sobre quan estarà aquest institut, perquè és una altra de les demandes històriques de la ciutat.
És una de les demandes històriques de la ciutat i sabem que en aquest cas d'aquest institut s'està pendent de que s'acabi de signar aquest acord de govern que ha de permetre la licitació d'aquestes obres. De moment no tenim més informació sobre aquesta qüestió. El que sí que puc traslladar és que hem quedat que ara mateix, quan pugi, d'explicar-vos això, tancarem una entrevista perquè vingui al programa al matí i parlar de totes les necessitats que hi ha en l'àmbit educatiu a Sabadell. Intentarem que sigui poc abans o poc després d'aquest 20 de març.
Aquest període de preinscripció s'inicia el pròxim 29 de març i que comportarà, entre altres novetats, aquest nou institut a la zona sud de Sabadell, a l'Eixample, concretament amb 2 línies de primer d'ESO. I no deixem que Comissions Obreres ha denunciat que a les aules sabadellenques hi ha més alumnes dels permesos, segons la normativa catalana. Actualment, a les classes de les escoles primària hi ha un màxim d'infants per classe, són 25, mentre que a secundària aquest nombre s'eleva fins als 30. Doncs bé, pràcticament la meitat de la sobrepassa aquesta xifra. Ara el sindicat denuncia que aquesta sobreràtio, com es coneix aquest fenomen, no permet treballar bé els professors que es veuen sobrepassats amb la feina, ni tampoc permet als alumnes gaudir d'una atenció més personalitzada. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Segons el sindicat Comissions Obreres, a Sabadell, un 46% de les aules d'educació primària tenen actualment més alumnes dels que marca la normativa. Si mirem a les classes de secundària, veurem com la xifra baixa lleugerament, amb un 45% d'aules amb sobreràtio. José Navajas, delegat sindical intercomarcal d'educació de Comissions Obreres del Vallès, assegura que a l'haver-hi tants estudiants, els professors no poden fer les classes amb tranquil·litat ni tampoc poden atendre els alumnes detingudament.
El BO tenia una aula de tercer de l'ESO a 33 alumnes que tenia 28 o tenia 30. Amb més alumnes, més dificultat de poder implementar polítiques d'atenció pedagògica, d'atenció a la diversitat, de poder atendre la diversitat que hi ha a les pròpies aules.
Buscant les causes d'aquesta falta de previsió del Departament d'Ensenyament de la Generalitat al no preveure un boom demogràfic que ha acabat saturant les aules catalanes.
I això és una falta clara de previsió del Departament d'Ensenyament, que no ha previst aquesta pujada demogràfica que hi ha hagut en els últims anys, que sobretot està arribant a secundària, està ja en secundària, i naturalment la falta de dotació pressupostària. O bé això pot materialitzar la construcció de noves edificacions, s'han fet algunes a la Vallès però no les suficients, o bé dotar de més professorat als centres per poder possibilitar desdoblaments i reduir les ràtios per poder atendre millor l'alumnat.
Segons el mateix Navajas, l'única solució per a aquest conflicte passa per un canvi en la legislació educativa catalana, però més considera imprescindible que s'incrementi la partida que es destina a educació en els pressupostos de la Generalitat, un increment de dotació econòmica que permetria contractar més docents. Tot i això, Navajas no hi veu una solució a curt termini.
I encara en matèria educativa, fa 25 anys que es va inaugurar el primer curs del campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona, acollint l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i l'Escola Universitària d'Informàtica. Després d'un quart de segle de vida, el campus ha titulat més de 7.300 alumnes i actualment en té més de 1.100 que cursen alguns dels 3 títols de grau que s'hi ofereixen juntament amb 3 màsters oficials i un postgrau. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Durant tots aquests anys, el campus de Sabadell no ha parat de créixer i ha format estudiants de ciències empresarials, enginyers informàtics, comptables i financers, així com gestors aeronàutics o experts en economia social i solidària. Precisament aquest vincle amb la societat serà un dels reptes de futur que més preocupen el nou delegat de la rectora al campus de Sabadell, Santiago Guerrero.
Parteix de generar una càtedra d'independent social. La càtedra vol dir senzillament pues, una petita organització que ho promou, nosaltres no li diem càtedres, no? I la idea és generar que es pugui generar un màster per fer formació específica. Però a més d'això, que seria l'activitat estrictament acadèmica, que és l'habitual que fem les universitats, doncs hi ha més qüestions com la qüestió de generar doncs, uns laboratoris d'emprendiment social i d'innovació social,
Guerrero ho ha explicat en declaracions al Matí, i amb aquesta finalitat de buscar un vincle més fort amb la societat, el campus es vol especialitzar en la innovació i l'emprenedoria social. De moment ha engegat dos projectes per aconseguir que les investigacions universitàries acabin tenint repercussió als carrers. També es plantegen obrir un nou màster en aquesta matèria, tot i que la possibilitat d'estrenar un grau encara queda lluny. En la mateixa línia s'ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament i es crearien uns premis en emprenedoria social. L'aniversari, que se celebra amb diverses conferències i una festa a l'abril, també ha coincidit amb el nomenament de Guerrero com a delegat, un càrrec que té funcions de coordinació dels projectes transversals amb altres facultats de la UAB i cuidar el campus sabadellenc, que no té un deganat únic.
Notícies migdia.
Són 3:15. Ciutadans i el Partit Popular recorren a la Junta Electoral de Zona perquè obligui a la retirada dels llaços grocs i les pancartes dels presos. Aquest moviment dels dos partits arriba després de la resolució emesa per la Junta Electoral Central a un recurs de Ciutadans sobre els símbols partidistes en edificis de la Generalitat. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El portaveu del Partit Taronja, Adrián Hernández, ha explicat a Ràdio Sabadell que dilluns, en Junta de Portaveus, ja van avisar l'alcalde Matías Sarracán que demanarien veredicte a la Junta Electoral de Sabadell després del recurs que obliga a retirar els llaços grocs i les pancartes dels edificis públics en 48 hores. Per Hernández, aquests elements vulneren els principis de neutralitat democràtica i en període electoral.
En el cas de Sabadell, Ciutadans ho porta demanant no només ara en període electoral, sinó des que es va penjar llaços grocs a edificis municipals i la pancarta a l'Ajuntament, però en aquest cas amb més motiu. Per exemple, hi ha centres cívics, que són també llocs de votació, que el dia de les eleccions, perquè els electors han d'anar i trobar-se a la porta un llaç groc, no? Nosaltres creiem que això, doncs, a part de que trenca la neutralitat en el dia a dia, en un període electoral, doncs, encara més.
Per la seva banda, el Partit Popular va anunciar ahir que presentava un escrit també a la Junta Electoral sobre el mateix tema. El seu portaveu, Esteban Gessa, creu que la mesura dictada per l'organisme electoral central també afecta els edificis de Sabadell i assegura que Sarracán en té coneixement.
Un tema que va sortir a l'Ubetí Oficial de l'Estat, és de llei treure-la, i aleshores, ja que estem en període electoral, i imagino, bueno, estic convençut que ho traurà, perquè si no seria no sé, ell sabrà el que fa, no? Però al final semblaria ser que seria el col·leccionista d'imputacions, no? Perquè podien, jo suposo que si la Junta Electoral, jo suposo que el traurà, eh?
Fons del govern local han assegurat aquesta emissora que la resolució només afecta els edificis de la Generalitat. Per això, l'Ajuntament, a hores d'ara, no hauria rebut cap notificació al respecte.
Precisament, avui acaba el termini de 48 hores que la Junta Electoral Central va donar a la Generalitat per retirar els llaços grocs i les pancartes dels edificis públics, així com les estelades. Ara el govern de Quim Torra té 2 mesos per presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem. I d'altra banda, avui us expliquem que l'Ajuntament ha iniciat un procés de mediació amb el veïnat dels pisos malalts dels Marinals abans de fer un nou informe tècnic. Segons expliquen des de l'Associació de Veïns Arraona Marinals, el consistori els ha convocat a 2 reunions amb personal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sense saber que s'havia obert aquest procés de mediació.
Francisco García, president de l'Associació de Veïns Arraona Marinals, ha explicat que les actuacions de la conselleria els descol·loquen, ja que primer el conseller de Mecalvet va acceptar en un primer moment l'informe proposat per l'Ajuntament de Sabadell, encara que finalment l'ha rebutjat. Ara el veïnat es troba amb una segona sessió d'aquesta mediació impulsada pel consistori que des del barri ningú ha demanat. Així ho explica el mateix García.
Si el senyor Damià Calvet ha intervingut en que es faci aquesta mediació, si no té res a veure, si ha sigut l'Ajuntament, tot això encara no ho tenim clar. I és el que anirem a exigir o demanar al proper dijous, no? que ens aclareixin de què va aquesta mediació que ha sortit de no sabem ben bé d'on.
Des de la Conselleria de Territori mantenen que no acceptaran aquest nou informe i que cal que tècnics de l'Agència d'Habitatge participin en aquest nou treball sobre l'estat dels pisos de les fases 2 i 3 dels Marinals. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, apuntava que no es prendran decisions sense un informe nou, sense aclarir, però, qui l'ha de fer.
Rehabilitar és rehabilitar sobre la infraestructura, els habitatges existents. Remodelar voldria fer el mateix, voldria dir fer el mateix que van fer en el seu moment a Més Pronceda i a Raona. En tot cas, això es determinarà a través d'informes tècnics solvents i precisos. I si no hi ha informes tècnics solvents i precisos al voltant de si rehabilitar o remodelar, nosaltres no prendrem decisions a l'avançada. I, per tant, volem ser molt rigorosos amb la despesa pública.
Demà dijous es fa la segona reunió entre els implicats, però els afectats dels Merinals avisen que volen saber per què ha de servir aquesta suposada mediació. Mentrestant, els afectats també denuncien que hauran de fer-se càrrec de més apuntalaments, segons l'arquitecte que han contractat. Cada vegada que es fa una nova inspecció tècnica d'edificis, un tràmit municipal obligatori, apareixen noves deficiències.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
És un tema que us hem avançat en començar. El Tribunal Suprem ha confirmat les penes d'entre 8 i 12 anys de presó per als 10 jihadistes que van constituir una cèl·lula el 2015 a Terrassa. L'integrant de Sabadell, Antonio Sáez, ha estat considerat també pel Suprem com un dels tres dirigents de l'organització i no podrà evitar els 12 anys de presó. El Tribunal ha avalat l'actuació dels Mossos que durant la investigació van infiltrar per a un agent encobert al grup.
La sala segona del Tribunal Suprem ha confirmat les penes de presó per als 10 membres d'una cèl·lula jihadista desarticulada a Catalunya l'abril de 2015 en l'anomenada Operació Caronte. Entre els seus membres hi havia un veí de Can Llong, Antonio Sainz Martínez, del qual el Suprem confirma com un dels dirigents de l'organització, tal com apuntava la sentència de l'Audiència Nacional. El tribunal ha rebutjat els recursos presentats per tots els acusats. Recordem que el grup terrorista es plantejava atemptar en punts emblemàtics de Barcelona, com el Parlament i també el complex Egara, i va proposar segrestar una persona, vestir-la amb un monotronja i degullar-la davant d'una càmera. Segons la sentència, a través de la investigació feta pels Mossos d'Esquadra, en els primers mesos de 2014 es va detectar la formació d'un grup de joves conversos a l'entorn dels tres condemnats com a dirigents, l'Axem Zamzami, Rida Hassem i el sabadellenc Antonio Sáez, conegut com Ali el Peluquero. La sala també ha donat validesa a la intervenció dels Mossos, considerant com a proporcionada i amb cobertura judicial la decisió d'infiltrar un agent en aquest grup terrorista.
Clàssics com Cinema Paradiso, Psicosis o La Ventana Indiscreta tornen a la gran pantalla. Mestres de la història del cinema es podran veure fins al maig a l'auditori del carrer Lassi. Es tracta d'un cicle amb grans títols del setè art que respon a l'estratègia engegada aquest mandat des del govern per fomentar el cinema entre els sabadellecs.
La irrupció d'internet i de nous suports i l'encariment de les entrades són dos factors que han canviat la forma de consumir cinema en els darrers anys. Quedar per anar al cinema ja no és ni tan sols una opció d'oci per a molts joves. Ara bé, també hi ha gent de més edat que mai ha tingut l'oportunitat de gaudir dels grans clàssics del cinema en pantalla gran. Sota aquesta premissa, l'Ajuntament de Sabadell ha programat un cicle de cinema clàssic que arrencarà el pròxim dilluns i s'allargarà fins al 20 de maig. Miquel Soler, regidor de Foment de les Arts Audiovisuals, ha apuntat en una entrevista al magazín El Matí quin és l'objectiu de la mostra.
Nosaltres el que volem és tornar a conquerir l'afició d'anar al cinema, de veure les pel·lícules amb el mitjà a través del cor. Han estat pensades per quan van néixer i per això hi ha aquest cicle.
La sessió inaugural serà dilluns que ve. A partir de 7:45 del vespre es projectarà Cinema Paradiso, un clàssic que també ha recordat perquè també és recordat per la banda sonora signada per Ennio Morricone, que estem escoltant de fons. En total seran una vintena de projeccions, dues diferents per sessió. En el primer passi, les versions sempre seran doblades, mentre que en el segon les pel·lícules seran en versió original subtitulada. Entre les temàtiques que abordaran les cintes, que s'hi han inclòs, hi ha el racisme, les llibertats, la relació entre cinema i premsa, així com dues mostres de films de Bette Davis i Alfred Hitchcock.
Saps que tenen en comú El Matí i l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber qui passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'Escola Vedruna Immaculada de Sabadell, escoltem.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues, fixant la mirada en el judici del procés. Avui declaren cinc testimonis, tots ells excàrrecs del govern a l'exterior i també dos observadors internacionals de l'1 d'octubre.
El primer en seure davant del tribunal ha estat Jaume Mestre, responsable de difusió institucional amb el govern de Carles Puigdemont. Mestre ha dit que no sabia res de les factures de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per l'emissió de l'anunci de les vies del tren sobre el referèndum i ha negat que tractés res amb la presidenta de la corporació, Núria Llorach. A l'acabar l'interrogatori, el fiscal Jaime Moreno ha demanat que s'investigui Jaume Mestre per fals testimoni.
Bien, pues con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
I en política, Poble Lliure estudia presentar-se a les eleccions del 28 d'abril, malgrat el rebuig de la CUP.
El Consell Nacional de Poble Lliure ha decidit presentar-s'hi i esgotar el termini que tenen fins divendres per aconseguir una coalició amb altres grups independentistes i anticapitalistes. Estarien negociant amb el grup d'Albano Dante Fachín, l'exdiputat de Podem. En un comunicat, la formació aposta per estudiar la possibilitat d'una candidatura rupturista que permeti un vot, han dit, nítidament republicà i d'esquerres.
La Unió Europea suspèn tots els vols del model de l'avió accidentat a Etiòpia.
Es tracta del Boeing 737 MAX. L'Agència Europea de Seguretat Aèria justifica aquesta decisió en la necessitat de garantir la seguretat dels passatgers després del segon accident en pocs mesos d'un dels models més nous del fabricant nord-americà. La situació als Estats Units és totalment contrària i no vetaran el model mentre no se sàpiga les causes de l'accident de diumenge.
El Parlament Britànic vota avui un Brexit sense pactes després de rebutjar les propostes de Theresa May.
Avui es votarà la possibilitat de sortir de la Unió Europea el 29 de març sense cap acord. Per 391 vots en contra i 242 a favor, la Cambra dels Comuns ha tombat el text al qual s'havien incorporat modificacions d'última hora per evitar una frontera a Irlanda del Nord. És el segon cop que la ministra Theresa May fracassa en el seu intent d'obtenir la de la Cambra a l'acord de divorci amb la Unió Europea.
La contraportada.
Des dels inicis dels nostres temps, la humanitat sempre ha tingut por a les coses desconegudes, a tot allò que no podíem controlar. Així doncs, una de les grans pors és l'espai i, més concretament, els forats negres, un dels fenòmens més estudiats pels científics, però alhora també un dels més desconeguts. L'Associació Astronòmica de Sabadell pretén aportar una mica de llum sobre aquesta foscor amb una conferència, Helena, sobre el tema aquest vespre a les 8.
Els planetes, les estrelles o els asteroides són alguns dels fenòmens astronòmics que s'han estudiat al llarg del temps i que han tingut bona acceptació per la societat. Els forats negres, en canvi, sempre han generat por. Segurament aquesta por neix, ja que sempre s'ha dit que els forats negres xuclen i destrueixen tot el que tenen al voltant. Però és realment així? Albert Almorral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, ha explicat que estudis recents afirmen que aquests forats podrien funcionar com un túnel en l'espai, però també en el temps. Són declaracions al matí de Ràdio Sabadell.
De moment el que han descobert és que es podria crear un forat de Cook com una drecera per anar d'un punt a l'altre de l'univers, però seria molt inestable. Això és el que diuen les equacions matemàtiques. És a dir, que es podria crear, però al cap d'una milionèsima de segon, pam, desapareixeria. Per tant, no podríem entrar-hi nosaltres, ni un coet, ni res material, eh?
Qui vulgui aprendre més sobre aquests forats negres, però també sobre la composició de l'univers, aquest vespre a les 8 a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, una conferència a càrrec del professor Joan Antoni Ros.
Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. A Ràdio Sabadell, però, no hi ha forats negres, eh? I la programació continua ara amb l'Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo, que ens parlarà que Sabadell serà la seu de la final a 4 de waterpolo femení de l'Eurolliga. Tot plegat després que ahir les noies del Club Natació eliminessin l'Horizonte Sicília i es classifiquessin per setè cop consecutiu a aquesta final a 4. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.